La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. L'Església va celebrar ahir a les diòcesis espanyoles, com és habitual els últims anys, el diumenge 6è de Pasqua, la Pasqua del Malalt. Enguany amb el lema «Cuidem-nos mútuament». És el fil conductor de tota una campanya del Malalt, que comença cada any l'11 de febrer, Festa de la Mare de Déu de Lourdes i Jornada Mundial del Malalt. Es tracta d'impulsar l'ajuda a tothom perquè prenguem consciència de la mútua responsabilitat i de la necessitat de cuidar-nos i acompanyar la solitud en temps difícils. Ser creatius també i responsables. La Pasqua del Malalt, celebrada ahir, és un dia en què les comunitats parroquials han estat especialment invitades a pregar amb els malalts i per ells, una forma, per tant, de caritat. Il·lustrem aquesta reflexió inicial amb una frase de l'arcabisbe Joan Planelles de Tarragona a la seva carta dominical d'ahir. Pasqua del malalt esdevé una crida a fer costat al malalt i a atendre'l, no només amb atencions materials, sinó també amb l'escalf afectuós dels gestos amb els quals se sentirà estimat, respectat i valorat. Avui, precisament, l'arxidiòcesi de Tarragona és protagonista després d'una reflexió en un format una mica especial que ens oferirà Vicenç Bessas, responsable de l'àrea sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona i administració de l'empresa d'inserció Arada. Parlarem amb Montserrat Palau i Ramon Francesc. Tenen en comú que són voluntaris i impulsen el punt d'orientació telemàtica que ofereix Càritas a Montblanc. I després de les notícies, el testimoni. Avui serà el de Maria Carme Obradors, tècnica d'ocupació i també responsable d'un programa que es diu Incorpora de la Caixa de Càritas Parroquial de Berga. Tot això, amb una miqueta més d'informació que anirem il·lustrant en cada cas, us acompanyarà fins que siguin les 9 aquí a Ràdio Estel. Això és La Veu de Càritas. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El missatge de la diòcesi.
Des del protagonisme que té avui l'arxidiòcesi de Tarragona, volem conèixer en aquests minuts de la reflexió el que és l'àrea sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona i concretament l'empresa d'inserció, Arada Inserció, de la mateixa Càritas Diocesana. I per fer-ho, comptem amb la presència, des de l'estudi de l'Arcabisbat de Tarragona i també agraint l'assistència tècnica de Santi Grimau, de Vicenç Bessas, que és el responsable de l'àrea sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona. Vicenç Bessas, bona nit i benvingut a Ràdio Estel.
Molt bona nit, moltes gràcies.
Com va sorgir la iniciativa de crear una empresa d'inserció?
Doncs una mica ho començaves a dir, és a dir, el potenciar tot el que eren activitats sociolaborals i crear una nova àrea d'economia, doncs al final la culminació dels itineraris sociolaborals és introduir a aquelles persones que estan més allunyades i més desfavorides del mercat del treball, poder-los introduir al mercat del treball. No? És la solució final, ja, no? La millor de totes. Clar, aquí ja escoltàvem les recomanacions tant de Càritas de Catalunya com de Càritas Espanyola. Vam veure l'exemple de moltes, pràcticament totes les Càritas catalanes. Vam estar fent visites doncs, a empreses d'inserció que ens van atendre molt bé, com Cartaes, com Grapats, com Formació i Treball i d'altres. No les vull enumerar totes. I de tot això vam treure en conseqüència que aquell camí que havíem començat, que no era fàcil, no era gens fàcil, però que ens hi havíem de posar nosaltres també. És a dir, era un camí que si volíem realment acompanyar aquelles persones en risc d'exclusió social, laboral o ja excloses, doncs ho havíem de fer a través d'una empresa d'inserció. Vam presentar el projecte al Consell Diocesà, de Càritas Diocesana de Tarragona i ens el va aprovar. I portem treballant ja un cert temps i ara diguéssim estem arribant al moment de la maduració del projecte.
Quins objectius i quines finalitats té ara de l'empresa d'inserció?
Doncs, com totes les empreses d'inserció, al final és afavorir un treball digne per a aquelles persones que estan desfavorides, que són vulnerables, que són marginades, que estan excloses, que el mercat laboral avui en dia, ja ho veiem, és molt complicat, que amb la pandèmia se'ns ha complicat encara més, i doncs aquestes persones, per ells resulta pràcticament impossible arribar. Per tant, l'objectiu fonamental és portar aquestes empreses, aquestes persones, fins a un lloc de treball definitiu. Mitjançant, hi ha un punt mig que és passar per una empresa d'inserció, on, òbviament, el que tractem és de donar-los doncs, a complir i omplir aquelles mancances que tenen, no? De desmotivació, de desconeixement, de que han perdut hàbits socials, hàbits laborals, no? I també que tenen una falta de formació moltes vegades. Doncs l'empresa d'inserció estan regulades per llei i entre les seves obligacions, a part de donar feina, és també formar i acompanyar aquestes persones, no? I, per tant, l'objectiu és això. Evidentment que per arribar a aquest objectiu social s'ha d'arribar a través d'uns objectius professionals i laborals, no? És a dir, és obrir camí. Nosaltres tenim ara en aquests moments projectes concrets per començar de forma imminent, ja tant en menjador social com roba de segona mà, com mobiliari reaprofitat, aquestes coses que sabem fer molt bé a Càritas, no?
Sí.
I altres que se'ns acudiran, perquè has de ser molt creatiu i estar contínuament obert a noves idees, i amb això ens ajuden totes les Càritas parroquials de tota la diòcesi, doncs, quan ells tenen necessitats, ho veuen, doncs, a través del Consell Diocesà ho presenten o ens truquen directament, ho parlem, i si veiem que hi ha possibilitats d'introduir-ho dintre d'un àmbit més de negoci, entre cometes, d'Arada, de l'empresa d'inserció, doncs, evidentment, són projectes que treballarem. No?
Sí, senyor Vicenç Bessas, quin és el perfil de les persones que vostès atenen o preveuen atendre? També a quantes persones està previst que es pugui insertar laboralment a través d'aquesta empresa Arada i quantes d'estructures són necessàries?
Hi ha una part mínima que està molt regulada per la llei, com deia abans, hi ha una llei que ho regula molt bé, no? Que està bé, la llei és completa, està bé, i per tant ja ens diu que perquè una persona pugui entrar a inserir-se a través d'una empresa d'inserció laboral, no, ha de provenir d'un col·lectiu que són aquests que dèiem, no? És aquests col·lectius tan desfavorits, no, que no hagin tingut feina en els últims anys, que estiguin a l'atur, que provinguin doncs, de rehabilitacions, etc. Bueno, ja ho podem dir, hi ha moltíssima gent, no? Clients d'aquests no ens faltaran, no? I llavors tindrem tota aquesta gent, evidentment nosaltres han de venir sempre de la mà d'un servei social reconegut, de la Generalitat, dels ajuntaments, no? Per tant, no només els nostres tècnics els trien, sinó que ens han de venir ja també referendats per un acompanyament dels serveis socials. Això ens porta a que la legislació preveu que durant els 3 primers anys de vida d'una empresa d'inserció, com totes les empreses, al principi doncs és complicat, no és evident que les coses surtin bé el primer any, ja tocaríem campanes, però durant els 3 primers anys t'obliguen que un 30% dels treballadors siguin d'inserció. Un cop passen aquests 3 primers anys, a partir del quart el 50% han de ser personal d'inserció. I entre l'estructura doncs, tenim una part d'acompanyament social, però una part d'acompanyament professional. Els treballadors d'estructura són, diguéssim, els tutors professionals d'aquestes persones d'inserció i els han d'ensenyar a treballar amb aquella línia de treball, amb aquella activitat que hem triat. De totes maneres, nosaltres anem una miqueta més enllà i d'entrada ens plantegem ja obrir amb 5 persones d'estructura i 8 d'inserció mínim el primer any. Per tant, ens teníem molt per sobre del ràtio mínim i perquè anem una mica... anem valents, vaja.
Sí, perquè la situació no és fàcil, oi? Ara mateix.
Bueno, és fatal, és fatal, però és fatal, però és que ara és quan ho necessiten, no
Clar.
després. Ja ens hem ajornat una mica, perquè això ho anàvem a començar fa una miqueta abans, coincidint amb tot el que estem vivint, i clar, en aquell moment vam decidir que no podíem, però ara, que bueno, no és que veiem el final, suposem que sí, esperem que sí, però que evidentment el mercat s'ha deteriorat molt i les persones vulnerables s'han multiplicat, això ho sabem molt bé a Càritas, no? I per tant, ara és el moment, ara és quan ens necessiten, no podem esperar més, no podem garantir. Estem segurs que l'empresa serà un èxit, però això no ens ho garanteix ningú. A
Sí.
cap empresa que neix ningú li garanteix això. Però nosaltres volem posar de la nostra part tot el que puguem, tot el que puguem perquè això sigui un èxit i no només siguin aquestes 8 persones d'inserció, sinó que amb el temps les multipliquem per bastantes més.
Avui en un comentari, en un missatge de la Caritat una mica especial, ens acompanya Vicenç Besses, responsable de l'àrea sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona. Breument, per quan es preveu que entri en funcionament l'empresa d'inserció?
L'empresa d'inserció la tenim constituïda, la tenim registrada, estem ara en el procés del registre d'empreses d'inserció, hi ha un registre específic per això, i estem començant a treballar els primers projectes. La nostra intenció és que el darrer trimestre, si ho podem abans, el que passa és que l'estiu i això, però el darrer trimestre d'enguany comenci la seva activitat i comencem ja, per tant, a tenir personal i personal d'inserció, que és el més important. Teníem aturat un procés de cerca de gerent o una gerent per l'entitat que reobrirem en breu, de manera que seria la primera persona que fitxaríem a l'entitat i és la que ens ajudarà a posar en marxa tots aquests projectes que tenim entre mans i que abans explicava breument.
Sí, per tant, serà aviat. I com està previst el finançament? Exclusivament amb capital de Càritas o també amb la participació d'altres entitats o empreses?
El finançament és Càritas, l'empresa està constituïda 100% Càritas Diocesana de Tarragona, és el promotor, és l'accionista únic i, per tant, ara en aquests moments jo ocupo el càrrec d'administrador únic, però la idea és obrir-ho i tenir un consell d'administració on hi hagi també consellers independents. Òbviament, tots aquests càrrecs no són remunerats, com podeu imaginar, faltaria més, no? Però volem que hi hagi un consell d'administració que ens ajudi, doncs, a obrir portes i a controlar que fem les coses bé. És una entitat sense ànim de lucre i, per tant, d'alguna manera el que estem dient és que els diners que posa Càritas aquí i els diners que pugui guanyar aquesta empresa bàsicament seran per introduir més gent en el mercat, per tenir més persones d'inserció. Per tant, que explicava una miqueta abans, el nostre objectiu, i som ambiciosos amb això, és que volem tenir totes les persones que puguem. Estem a Tarragona, no estem a la diòcesi de Barcelona, per dir alguna cosa, però bueno, aquí també es poden fer moltes coses i per tant, podem tenir moltíssima activitat.
I tant.
Per tant, però contestant la pregunta, el capital 100% Càritas, clar.
Molt bé. I els possibles beneficis, en què revertiran? I si hi ha pèrdues, com es preveu assumir-les? Ens pot comentar breument tot plegat?
Sí, a veure, amb aquest finançament que dèiem, evidentment, com tota empresa, tindrem accés al finançament amb crèdits bancaris. També aquest tipus d'empreses reben ajudes, algunes ajudes. Per què? Perquè els treballadors, un treballador d'inserció té un sobrecost. És a dir, costa una miqueta més per arribar a que tingui aquests hàbits laborals que dèiem, doncs d'entrada no els té i, per tant, una persona d'inserció està com a mínim un any, com a màxim 3 en una empresa d'inserció i, per tant, l'empresa fa un esforç fort perquè aquesta persona doncs adquireixi aquests hàbits, els ha de formar, això són hores també, i tot això és un sobrecost. Per tant, no esperem d'entrada els primers anys que tinguem molts excedents, no? Però si aquests excedents hi són, doncs seran per obrir més línies de treball. Sempre per més línies de treball. L'empresa sense ànim de lucre, Càritas, òbviament, sense ànim de lucre, i per tant tot això es revertirà en crear més línies de treball o bé en ajudes caritatives, lògicament.
I finalment, quins objectius o reptes s'ha fixat ara d'empresa d'inserció per al proper any?
El proper any, comentava una miqueta abans, els tres projectes que tenim, dos són tangibles ja, que un estem treballant en un menjador social i volem que aquest menjador social, passi, que ara es fa amb voluntaris, també amb personal professional, doncs passaríem a portar-lo amb personal d'inserció, personal d'estructura i personal d'inserció. També tenim ja activitat amb roba de segona mà, venda de roba de segona mà, recollida, etc. Doncs, i això aquí és relativament fàcil arribar a un acord amb Moderrer de Càritas Espanyola, no? I vincular doncs, a aquestes botigues doncs, a Moderrer i, per tant, doncs, al món de la inserció també. No? Doncs aquests són dos projectes ja tangibles, que aquests els podem posar en marxa, com dèiem, a l'últim trimestre de l'any, si no abans. I després estem parlant amb altres càritas del territori perquè ells tenen idees i que això és fantàstic, és una crida no només a les nostres càritas de Tarragona, sinó a totes, és a dir, a tenir aquesta voluntat creativa de què podem fer perquè aquests participants nostres puguin arribar a tenir una formació i un lloc de treball decent i digne, no? Ara que estàvem celebrant precisament l'Església amb motiu del 1 de maig, no? També el treball digne i decent, no? Doncs què millor que tenir iniciatives d'aquest estil.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en el missatge de la Caritat amb un format especial. Vicenç Bessa, responsable de l'àrea sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona i administrador de l'empresa d'inserció Arada, Inserció Càritas Diocesana de Tarragona. Una abraçada i que pugui beneficiar moltes persones. Aquestes d'inici i moltes més d'ara endavant.
Moltíssimes gràcies i Déu us escolti.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Seguim des de la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Coneixerem avui el punt d'orientació telemàtica que ofereix la plebania de Montblanc, la parròquia de Santa Maria, a la capital de la Conca de Barberà. Volem saber com ha començat aquesta iniciativa i també tota aquesta atenció, com està materialitzant-se amb els horaris, el nombre de participants i també l'interès que moltes persones i famílies puguin tenir en tot aquest servei de Càritas Montblanc. I des d'allà, des de Montblanc, ens acompanyen avui el voluntari responsable del projecte, Ramon Francesc. Bona nit, benvingut.
Bona nit.
Gràcies. I també la voluntària Montserrat Palau. Bona nit, també.
Hola, bona nit a tothom.
Moltes gràcies. Bé, poden anar contestant un, l'altre, tots dos, evidentment. Quan va començar aquesta iniciativa i per quina raó?
Doncs aquesta iniciativa va arrencar, diem, el dimecres 14 d'abril, que ens han posat en marxa, però això va ser després de treballar-ho un parell de mesos, de com desenvolupar el projecte, i valorar doncs, com ho faríem, i també molt important, de trobar els voluntaris per donar-lo, per poder-ho portar a terme. Uh-huh. I ens vam... Això va sortir perquè ens vam adonar que amb la crisi sanitària de la Covid-19 i les mesures de restriccions doncs, han comportat doncs, un ús generalitzat de l'eina digital i s'ha substituït l'atenció presencial per qualsevol sol·licitud de cita prèvia o de tràmits administratius oficials o d'altres organismes. Alhora, veiem que tothom no disposa de recursos digitals suficients o tampoc no tenen suport per accedir a gestions telemàtiques. Tot sovint les webs són ben antipàtiques i no gens intuïtives. Si a més ho has de fer, per exemple, amb la pantalla d'un mòbil, doncs si és que tens una connexió a internet, quan tot plegat ho fa molt complicat. Per tant, veiem que tenim col·lectius que s'estan quedant a la vorera i com a Càritas veiem una necessitat i actuem.
Aquesta és la motivació, per tant, i bé, No sé si vol afegir alguna cosa al senyor Ramon Francesc.
No, bàsicament és dir que el que diu la Montserrat, que volem entra clarament dins dels objectius de Càritas, de la lluita contra la marginalitat, que pot ser d'aquest tipus, o les altres coses, però també pot ser d'aquest tipus.
Molt bé. I en què consisteix el projecte? No sé si vol contestar vostè mateix, senyor Ramon Francesc.
Bueno,
o Montserrat, és igual, eh?
Ens anem per aquí. Ens treballem aquí. Doncs seria donar suport en els tràmits telemàtiques a totes aquelles persones que necessiten fer una gestió i no tenen recursos doncs, digitals per fer-ho. En aquest punt d'atenció de Càritas Parroquial de Montblanc, o també ajudar-los en els passos corresponents. És a dir, per exemple, la millor has de demanar una cita prèvia, però no ho saps fer, però tens un mòbil, i potser al cap de 3 vegades de venir aquí, doncs ja et podem formar o ja et podem ajudar perquè ho puguis fer tot sol, i això també estaria bé. I també voldria remarcar que aquí pot venir tothom, que no està destinant només als participants de Càritas, és obert a tots. I aquí diria, tant aquella senyora o aquell senyor, que sempre està col·laborant amb el gran recapte, o que ens porta roba al bebé de filigrana, doncs vostè sempre està ajudant a Càritas. Doncs ara Càritas també el pot ajudar a vostè, estem aquí perquè necessiti.
Molt bé, doncs és un servei ben obert, no, senyor Ramon Francesc, també? Bé, quins són els seus objectius? Els objectius d'aquest punt d'orientació telemàtica des de Montblanc, però ben obert?
Bueno, és un objectiu, el que havíem dit general, que és la lluita contra la marginalitat, per dir-ho així, que és gent que es pot trobar angoixada en molts moments que li demanen s'ha de fer una gestió telemàtica, així o ja, n'hi ha que tenen recursos familiars o de nit que els poden ajudar, però hi ha altra gent que no tenen de les eines properes. Llavors, això és el que a nosaltres ens mou. També és el ben crit d'atenció a l'administració, especialment als serveis socials i inclús al sector privat, de que ells també tenen una responsabilitat en ajudar a la població a entrar en aquest nou sistema, perquè a vegades l'administració això no és que ho proposi, ho imposa. I llavors, quan t'ho imposa, ja pots trobar un factor que havíem dit de gran angoixa per molta gent.
Sí, algun punt d'afegir sobre els objectius, Montserrat Palau?
No, clarament no s'ha definit el Ramon, és donar ajuda en aquell que ho necessita.
Sí. Com es desenvolupa, senyors Montserrat Palau i Ramon Francesc, el projecte, per exemple, a partir dels horaris, el nombre de participants, els voluntaris, si s'ha de demanar hora o si està obert a tot l'arxiprestat? Ens ho poden explicar una mica?
Bàsicament, que tenim és establert un dia a la setmana, al dematí, en què hi haurà, doncs, en aquest cas en concret, la meva presència aquí al local de Càritas, i veurem una mica com evoluciona la demanda d'aquest servei. Llavors, també hem posat un telèfon amb un contestador que, de manera, si no poden esperar o considerem que és un tema urgent que s'ha d'actuar, doncs llavors ja demanarien de posar-se en contacte directament amb l'usuari. Aquest és l'objectiu. També veurem una mica, en funció també això de la demanda, si cal reforçar la feina aquesta, doncs ja estem preparats o pensant ja si ens ho demanen, o si no, amb un voluntari no hi ha problemes, ja buscaríem altra manera de fer-ho. No cal demanar hora, de moment, però clar, si no queda més remei, doncs haurem de posar un sistema també de demanar hora, perquè clar, el que no podem fer és atendre tothom a hora.
Clar, depèn una mica també de l'evolució de tot el que és la demanda d'aquest servei, perquè les persones han d'anar-hi derivades o poden accedir-hi o adreçar-s'hi directament?
No, miri, nosaltres, li vull dir una cosa, nosaltres acceptem a tothom.
Sí.
Volem que sigui la cosa el menys burocràtica possible. I estem oberts. L'única limitació que podem tenir nosaltres és, evidentment, el temps que tinguem per atenció a les persones, però aquí pot vindre tothom. És un servei en l'esperit de Càritas. Volem atendre a tothom i intentar, a veure, hi ha coses que, evidentment, que són coses que podem resoldre, i altres, que bé, també tenim la col·laboració dels serveis de Càritas a Tarragona, que amb alguna cosa millor se'ns escapa a nosaltres i millor ells ens poden ajudar. Bàsicament, les coses són, en principi, intentar fer les coses les més senzilles possibles i resoldre les coses senzilles, per dir-ho.
Molt bé. Doncs avui amb Ramon Francesc, voluntari responsable del punt d'orientació telemàtica de Càritas a Montblanc, i amb la voluntària Montserrat Palau estem aprofundint en el que és aquest servei. Quina valoració farien vostès, Montserrat Palau i Ramon Francesc, sobre l'interès suscitat pel projecte, per exemple, al municipi, a l'arxiprestat, i quina demanda s'ha tingut fins ara, ja que tot just fa un mes que ha començat?
Doncs ens han arribat felicitacions per aquesta iniciativa. Uh-huh. Doncs començant, jo què sé, pels membres de la parròquia, la regidora de Benestar Social, del Consell Comarcal, de Conca Activa, de l'Escola Mare de Déu de la Serra Tilmer, i molta gent que, com que som un poble, troben pel carrer i et diuen: està molt bé això que feu ara, jo si no tingués el fill aquí també hauria de venir, perquè tot sovint m'han de fer coses que jo ja no hi entenc de tot això. Uh-huh. Doncs que realment hem clavat el tiro allà on realment colla la cosa, no? I en quant a demanda, doncs, jo diria que la cita prèvia de la vacuna del Covid s'emporta la palma en aquell moment.
Ja, és la gestió potser que més es valora de fer d'aquesta manera, oi, telemàticament?
Sí.
Bé, molt bé.
També veurem una mica, sí, conforme passa el temps, quins són els serveis que demana més la gent. I llavors, evidentment, també haurem de preparar-nos millor per atendre aquestes demandes. No volem ser allò ambiciosos fins a un extrem que no puguem assolir, però hem de ser ambiciosos.
Mm-hmm. Sí, sí, els projectes han de creure que poden fer grans coses, no? L'ambició és això, en sentit positiu, sens dubte. Bé, i finalment... Sí, finalment anava a dir-los què dirien vostès des d'aquí, des de la veu de Càritas de Ràdio Estel, a les persones que ens escolten i que tenen dificultats per realitzar tràmits telemàtics o coneixen algú que en té, sigui per beneficiar-se d'aquest servei de Montblanc o d'altres que ens consta que també s'estan posant en marxa a nivell de Càritas.
Els hem de dir que nosaltres volem ajudar-los a superar les barreres telemàtiques que apareixen i que s'estan imposant, no? I llavors intentar-los ajudar també això, que superar l'angoixa que això els pot representar. I sobretot volem fer les coses fàcils. I si podem, sí, podem també pressionar, no des del nostre modest punt de vista, una mica l'administració diu: escolta, nois, feu-ho més fàcil, que la pobra gent ja té prou complicat com perquè els hi compliqueu més encara.
És clar que sí. Alguna cosa per afegir, Montserrat Palau, també?
No, jo diria que hem començat el projecte amb molta il·lusió, amb ganes de servei, i bueno, anirem a veure, és molt, fa molt poques setmanes, i anirem veient a veure què ens va portant a la pràctica.
Molt bé. La manera de contactar-hi, si no és encara telemàticament, perquè potser alguns dels que ens escolten no hi estan molt posats, poden trucar, per exemple, a la Plebania de Montblanc o algun telèfon de Càritas?
No, tenim un telèfon, que és el telèfon de Càritas, que és el 977, 86 21 47, i en aquest telèfon, si són el dia que tenem, si hi ha voluntari que tenim el públic, el dimecres de 10, tots els dimecres de 10 a 12 hi serem, i si no podem deixar un recat amb aquest contestador, que anem anant revisant cada dia, i si hi ha alguna trucada, doncs la contestem i llavors ens vindrem, i si és urgent, com deia abans el Ramon, ens posaríem en marxa per atendre el cas.
977 86 21 47.
Correcte.
Molt bé, ha quedat clar per als qui vulguin gaudir d'aquest servei. Moltíssimes gràcies, Montserrat Palau, voluntària, i Ramon Francesc, voluntari responsable del projecte Punt d'Orientació Telemàtica de Càritas a Montblanc. Felicitats per aquesta feina, molts ànims i una abraçada.
Gràcies.
Bona nit. Bona nit.
Adéu-siau.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
La coordinadora estatal de Comerç Just, de la qual forma part Càritas Espanyola, s'ha unit amb motiu del Dia Mundial del Comerç Just, que s'ha celebrat aquest dissabte com cada 8 de maig, a la declaració Reconstruïm amb Justícia, a més amb motiu d'aquesta diada per una aliança d'entitats de tot el món. En aquesta declaració es fa una crida a institucions i representants polítics per impulsar canvis cap a un model econòmic i comercial global més just i també sostenible en l'era post-Covid. Com assenyala la declaració, la pandèmia del Covid-19 i les seves mesures de distància social i aïllament estan tenint un gran impacte en les persones més vulnerables de les nostres societats, incloent-hi els petits productors i productores, treballadors i treballadores. Això ha tingut efectes devastadors en els drets humans, entre d'altres, posant en perill el dret a l'alimentació de les persones. La pobresa i la fam, afegeix també el document, han augmentat el risc del treball forçós i infantil i la desforestació. En la declaració s'afirma que la crisi actual ens ha demostrat no només que tots som interdependents, sinó també com la destrucció de la naturalesa, la desforestació i les crisis climàtica i sanitària estan interrelacionades i comparteixen l'explotació de les persones i del planeta com una causa comuna. Per a les organitzacions signants, és essencial que els governs estableixin mesures de suport per garantir que petits productors i productores, treballadors i treballadores, siguin capaços de resistir a futures crisis, alhora que afegeixen que això no és suficient, ja que els propers anys el canvi climàtic no agreujarà la vulnerabilitat i la desigualtat de milions de petits productors i treballadors. La declaració recull un seguit de recomanacions adreçades als governs i que giren al voltant de quatre eixos, a curt i a llarg termini, que són protegir, reiniciar, reestructurar i distribuir de manera justa els recursos. Al costat de la coordinadora estatal, entre les entitats signants figuren l'Organització Mundial del Comerç Just, Fair Trade Advocacy Office, Fair Trade, la xarxa intercontinental de promoció de l'economia social solidària, CITSE, Together for the Global Justice, l'Aliança dels Estats Units, també the International Federation of Organic Agriculture Movements i Social Economy Europe, així com també l'Aliança Internacional de Cooperatives, entre d'altres. Coincidint amb la celebració del Dia del Comerç Just, també la iniciativa Enllaça't per la Justícia, integrada per Càritas, CEDIS, la Conferència Espanyola de Religiosos, Justícia i Pau, Mans Unides i Xarxes, ha publicat un document també, titulat en aquest cas Les persones i el planeta en el centre de l'economia, els impactes d'un sistema econòmic que no prioritza la vida. En aquest escrit s'alerta de l'impacte d'una economia que no està posant les persones i el planeta en el centre de les seves prioritats. Aquesta publicació culmina la sèrie d'anàlisi i infografies que Enllaça't per la Justícia ha anat traient a la llum els últims mesos dins el cicle Connecta Pobresa, per posar de manifest la influència que tenen els nostres hàbits de consum en la pobresa i en el deteriorament del planeta, ja sigui l'ús de l'aigua, de la telefonia mòbil, de l'alimentació, del transport o del vestit. Aquesta última entrega, dedicada a l'economia, tanca el cercle i llança una mirada sobre la resta de desafiaments abordats en el marc d'aquesta campanya. Com que en tot el treball desenvolupat per Enllaça't per la Justícia des de la seva creació, l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc és la font permanent d'inspiració, en aquesta ocasió és el punt 93 del text d'inici del document que assenyala que tot el plantejament ecològic ha d'incorporar una perspectiva social que tingui en compte els drets fonamentals dels més postergats, el principi de la subordinació de la propietat privada a la destinació universal dels béns i, per tant, el dret universal al seu ús és una regla d'or del comportament social i el primer principi de tot ordenament ètic i social. El nou document sobre economia aborda tres causes: la divergència entre el repte de donar resposta a les necessitats humanes i l'afany de lucre, el creixement i l'estructura del sistema financer, i altres conseqüències de l'actual sistema econòmic que, tot i que parteix d'un enfocament orientat cap a l'estat del benestar, més desenvolupat en els estats democràtics i amb compromís en la justícia social, no ha aconseguit, afegeix, reduir la desigualtat, protegir la vida, disminuir la discriminació o repartir els béns, de manera que no contribueix a la felicitat pública, tot i que en el costat positiu el capitalisme ha generat més ingressos per càpita, ha reduït els nivells de pobresa absoluta i ha augmentat l'esperança de vida, fet que es pot traduir per un augment material del benestar. El document ofereix raons per a l'esperança, diverses d'elles lligades al marc legal vinculat del qual s'ha anat dotant en les últimes dècades la comunitat internacional per avançar en la lluita contra la pobresa i la garantia universal de drets humans. La primera es troba en els objectius de desenvolupament sostenible, concretament en l'objectiu 8, promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l'ocupació i el treball decent per a tots, i també el 12, que és garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Un altre marc de garanties és el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'any 1966, que apel·la a qüestions tan bàsiques per a la dignitat humana com ara l'alimentació, la salut, l'habitatge, el treball, l'educació o l'aigua. Finalment, un lloc important en aquest apartat de solucions i avenços són les propostes socials que han sorgit els últims anys d'economies alternatives que coincideixen a posar el planeta i les persones en el centre. Entre totes aquestes realitats, el document destaca els models l'economia social i solidària, l'economia de Francesc i l'economia dels béns comuns. I encara un tercer i últim apunt sobre el Dia Internacional del Comerç Just que celebràvem dissabte passat, dins d'aquesta commemoració, dos dies abans, dijous passat, dia 6, i també de manera continuada fins dissabte, la botiga del carrer Doctor Fleming de Lleida va sortir al carrer amb una parada on es va mostrar i es va oferir a la ciutadania una sèrie de diversos productes per posar en valor un consum responsable i promoure productes de comerç just també entre la població lleidatana. Així, al llarg d'aquests tres dies es van dur a terme diversos actes i activitats entre els quals destaca la lectura d'un manifest. Des de Càritas Diocesana de Lleida identifiquen el comerç just com una eina de justícia social i especialment de cooperació internacional. El projecte és fruit de la suma d'esforços entre Càritas Diocesana de Lleida i Oxfam Intermón, dues entitats que van de la mà en el treball per al desenvolupament dels pobles en un moment en què la situació de crisi sanitària està colpejant durament aquelles economies més fràgils dels països on les persones depenen exclusivament de la venda dels seus productes per poder subsistir. D'aquesta manera, Càritas Diocesana de Lleida pretén enfortir un sistema de comerç solidari i alternatiu al convencional que persegueix la lluita contra la pobresa. Es va dur a terme el divendres 30 d'abril la benedicció de les instal·lacions de la seu de Càritas Castrense Barcelona, ubicades a l'aquarterament Govern Militar de Barcelona. La cerimònia va estar presidida per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, que va adreçar unes paraules als assistents a aquest acte en què va afirmar que Càritas Castrense, amb el seu treball humil de caritat, fa una gran acció de fe. El també president de la Conferència Episcopal Espanyola va declarar que en aquest temps de dificultat i patiment per la pandèmia del Covid-19, el paper de Càritas Castrense és fonamental i va afirmar que on hi ha caritat i amor, allà hi ha Déu. El president de Càritas Castrense, el tinent general Rafael Barbudo Gironza, va agrair la feina feta per la direcció i els voluntaris de Càritas Castrense Barcelona, que, segons les seves paraules, en el poc temps que porta amb les activitats, ja ha realitzat destacades accions de caritat i solidaritat a la capital catalana. El tinent general va fer arribar el seu suport incondicional a l'equip de Càritas i els va fer arribar un consell per al futur desenvolupament de l'organisme, en què assegurava que la clau de l'èxit es troba a tenir grans dosis de perseverança i amb molta confiança, i va defensar que el treball de Càritas Castrense és una obra de Déu. Per la seva banda, el president de Càritas Castrense Barcelona, també Javier Urpinell Marco, el capellà que assisteix al servei de l'exèrcit, va destacar que el treball de Càritas Castrense té dos destinataris. D'una banda, el qui pateix i passa necessitat i, per tant, és beneficiari de l'acció caritativa, però també el qui fa un pas endavant i comparteix amb qui pateix. En aquest sentit, Urpinell va destacar que el motiu de Càritas Castrense és ajudar la família castrense, membres de les Forces Armades i de la Guàrdia Civil i també de la policia, però més enllà d'aquest suport, el president va destacar que el treball de la institució també és conscienciar, encara més si és possible, el fet que tots podem ser, amb el nostre temps, els nostres diners i el nostre suport, agents de caritat. Tots els parlaments de les autoritats participants en l'acte van tenir unes paraules de record per a l'arcabisbe castrense, l'arcabisbe Juan del Río, que va morir el 2 de desembre passat a causa del Covid-19. L'acte va ser clausurat per l'inspector general Fernando Aznar Ladrón de Guevara, que va agrair el treball realitzat per Càritas Castrense en general i també el de Barcelona en particular. Des de les seus de Càritas Parroquial i Diocesana d'Urgell es va fer, el dia 30 d'abril també, divendres de la setmana anterior, un acte, una reunió en què el Consell Diocesà de l'entitat catòlica va estar presidit per l'arcabisbe Joan Enric Vives i també amb la presència del director de Càritas Urgell, Josep Casanova. Hi van participar un bon nombre de representants i membres del Consell. Es va aprovar la memòria de Càritas Diocesana de l'any 2020 amb els balanços i també el pressupost per aquest 2021. Sobretot es va revisar l'actuació duta a terme des dels inicis de la pandèmia, al març de l'any passat, amb l'increment que ja Càritas havia anat explicant al llarg d'aquests mesos amb col·lectes especials, aportacions de donatius i també donacions de sous de sacerdots durant més de 6 mesos. Això ha significat que s'han incrementat els ajuts d'un 50% més i que s'han mantingut tots els serveis actius, per més que la no presencialitat ha motivat la nova creativitat per arribar als més vulnerables. Durant el 2020, Càritas Urgell ha atès 1.109 llargs i 2.583 beneficiaris d'aquestes llargs, un 8% més que l'any anterior. Un 25% de les persones ateses per Càritas d'Urgell, a més, no havien anat mai a l'entitat catòlica anteriorment. La pandèmia ha augmentat la precarietat laboral ja existent i només un 9% de les persones ateses per l'entitat tenen ingressos per un lloc de treball en relació amb el 15% de l'any anterior. Continuen atenent majoritàriament famílies amb fills o monoparentals d'un 60%, d'un 63%. Durant els primers moments de la crisi del Covid-19, el nombre de peticions d'ajuda es va veure augmentat i es va mantenir durant tot l'any. A Càritas d'Urgell s'han destinat més de 284.800 euros en ajuts socials directes, un 67,5% més en relació amb el 2019. També s'han acompanyat 188 persones en el procés de recerca de feina. Tot i la pandèmia, s'ha contactat amb 31 empreses i s'ha aconseguit 37 insercions de treball. S'ha obert també una nova botiga de venda de roba Moda Re a Balaguer, que serà inaugurada la propera tardor amb ajuts de Càritas Espanyola i de la Fundació Canònica Llar Cristiana Maria Maestre. I s'intenta captar una sèrie de nous donants, així com, sobretot, nous voluntaris. Finalment, a la reunió del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell es va acordar que, si fos possible, es podria tenir una assemblea festiva a Balaguer a principis de setembre. I completem aquest informatiu setmanal explicant-vos que Murprotec, multinacional líder a Espanya en tractaments contra les humitats estructurals, continua la seva tasca social en col·laboració amb Càritas Espanyola, amb la qual manté un conveni des del 2016 per ajudar famílies vulnerables o en situació d'exclusió. A través d'aquest acord, que forma part de l'àrea de responsabilitat social corporativa de la companyia, s'intenta donar una solució a famílies o col·lectius que compten amb problemes d'humitats estructurals i que per diverses situacions no poden assumir el cost d'eliminar-les i posen en joc la seva salut. En el cas concret del centre Sara, situat a Sabadell i gestionat per Càritas Diocesana de Terrassa, l'immoble patia humitats per capilaritat en la seva planta baixa, la qual cosa afectava negativament la seguretat i la salubritat dels usuaris i treballadors de la institució, un centre que dona servei d'acolliment residencial temporal de llarga estada amb suport professional intensiu les 24 hores del dia a malalts del virus d'immunodeficiència humana, el VIH, i en risc d'exclusió social. Murprotec, en el marc de l'acord de col·laboració amb Càritas, executa els seus serveis de forma totalment gratuïta i assumint els costos de la rehabilitació posterior. Aquestes famílies o centres d'ajuda són identificats per Càritas a través dels serveis d'acolliment i acompanyament a persones i famílies en situació de vulnerabilitat, basant-se en uns criteris de selecció, en què prevalen les llars en situació de desocupació, generalment monoparentals, amb responsabilitats familiars, amb menors o persones majors, amb persones malaltes. Ignacio Lago, director de Murprotec a Catalunya i responsable d'aquesta última intervenció, ha afirmat que per ells és molt gratificant continuar ajudant Càritas en aquells casos que precisen la seva ajuda i ha afegit que, en el cas del centre Sara, no han dubtat a donar-li total prioritat perquè estan parlant de persones malaltes i immunodeprimides perquè les afeccions per a la salut que comporten les humitats poden ser encara més greus. Aquest tractament de capilaritat a Sabadell s'uneix al realitzat a l'inici d'aquest any a Vigo, on una família en risc de vulnerabilitat convivia amb un greu problema de condensació. A més, s'han realitzat moltes altres per tot el territori espanyol, a Extremadura, Castella i Lleó, i també a Andalusia i a Catalunya. I es continuaran realitzant moltes altres ja identificades al llarg d'aquest any 2021.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Avui el testimoni té com a nom propi el programa Incorpora de la Caixa, que gestiona Càritas Parroquial de Berga. I el nom propi, en aquest cas personal, que ens explicarà en què consisteix aquesta iniciativa, és el de Maria Carme Obradors Solanic, que ja ens escolta. Ella és tècnica d'ocupació i també responsable d'aquest programa Incorpora. Senyora Maria Carme Obradors, bona nit i benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Bona nit, bona nit.
Moltes gràcies. Quant temps fa que treballa vostè a Càritas?
Mira, doncs, des del 2014, fa 7 anys, ara.
Molt bé. I durant aquest temps s'ha dedicat bàsicament a aquests temes relacionats amb, vaja, amb programes d'inserció, programes de finançament?
Sí, mira, sempre he treballat en tema de tècnica d'ocupació, no? I quan vaig entrar a Càritas ja vaig entrar específicament per ser de responsable en aquest programa Incorpora, no? A Càritas Berga. Vull dir que porto 7 anys desenvolupant aquest programa dintre l'entitat.
Mm-hmm. Des de Càritas Parroquial de Berga fa temps que vostès treballen per l'ocupació de les persones més vulnerables de la societat, efectivament. A través de quins programes ho fan? Ens ho pot explicar una mica més?
Sí, mira, nosaltres, Càritas Parroquial Berga, desenvolupem diferents programes, no només el d'Incorpora. Nosaltres, el primer que compartim és el Servei d'Ocupació de Berga. El Servei d'Ocupació de Berga està compartit per Creu Roja de Berga i nosaltres, que és els que desenvolupem aquest servei a la comarca. També tenim un programa d'orientació i assessorament específicament a joves, que també ho porta una altra tècnica, i per últim, doncs, aquest programa d'Incorpora de la Caixa, no? Per tant, donem servei tant a persones com a empreses a través d'una borsa de treball que tenim de fa anys que està constituïda.
Mm-hmm. Avui amb Maria Carme Obradors, tècnica d'ocupació responsable del programa Incorpora de la Caixa a Càritas Parroquial de Berga, coneixem el que és aquesta iniciativa. Què és el vostre col·lectiu, Diana?
Sí. Nosaltres toquem tots els col·lectius, val? Des de Càritas toquem tots els col·lectius, però sobretot aquells més vulnerables en la recerca de feina. Nosaltres considerem que els joves, les dones, majors de 45 anys, immigrants, tot aquest col·lectiu és el més vulnerable i a través del programa Incorpora també, sobretot, fem atenció especial a usuaris amb discapacitat, no? Que també tenen un greuge afegit a l'hora de la recerca de feina. Des de l'entitat insistim molt en la importància del treball per fer créixer la dignitat de cada persona i de les seves famílies. No només mirem que la persona trobi una feina, sinó que la feina sigui digna i respectant sempre els drets i els valors del treballador, sense distingir edat, sexe, procedència, condició i, en aquest cas, col·lectiu.
Mm-hmm. Sí, i per què té aquesta importància el treball decent? Com s'argumenta?
Doncs això que dèiem, no? Que sempre hem defensat un treball decent. Però ara més que mai, es veuen molts drets dels treballadors vulnerats. L'impacte de la pandèmia ha accelerat els processos que debiliten el dret al treball. L'empobreixen, precaritzen i descarten a milions de treballadors i treballadores, principalment els col·lectius de dones i joves. Això provoca que l'accés a un lloc de treball digne sigui quasi impossible per a molts joves. A més, també s'han destruït molts milers de llocs de treball i molts dels ERTEs que s'estan resolent, veiem que són acomiadaments. Per aquests motius creiem de vital importància reclamar més que mai un treball decent per tothom, perquè ja no és només tenir un treball, sinó és tenir un treball digne. Per això ens hem adherit al manifest de l'1 de maig del 2021 sí. Que la Iglesia per el Trabajo Decente ha fet per defendre el treball decent.
Mm-hmm. Sí, ens pot resumir ja per anar acabant quins són els punts que es reclamen en aquest manifest?
Sí, hi ha diferents punts, però nosaltres els que creiem més importants i els que defensem dia rere dia, doncs primer de tot és redefinir la idea del treball com a activitat humana i configurar noves polítiques. Un altre és potenciar el treball amb drets, segur, lliure, creatiu, participatiu i solidari sense distinció d'edat, sexe o procedència. Un altre és garantir l'accés a mesures de protecció social per a aquelles persones que no poden treballar, aconseguir el reconeixement social i laboral de les feines essencials per la vida amb unes condicions laborals dignes, també promoure un diàleg amb tota la comunitat política, societat i institucions per configurar un nou contracte social basat en la centralitat de la persona, el treball decent i el manteniment del planeta. Nosaltres, bàsicament, el més important, no? Per últim, seria impulsar la incorporació de la joventut al mercat laboral en una societat doncs, tocada per aquesta crisi sanitària, social i econòmica, creant oportunitats reals d'accés al treball digne. Penseu que la joventut és el futur. Per tant, si invertim ara en aquesta joventut, el dia de demà tothom ho agrairà.
Bé, doncs, molts ànims amb la tasca de cada dia, amb el programa Incorpora de la Caixa de Càritas Parroquial La Berga i altres grans projectes. Des de fa 7 anys, Maria Carme Obradors treballa a Càritas i ens ha explicat una mica la història de compromís amb la caritat. Li proposem acabar, potser, en tot cas, amb un missatge, perquè aquesta problemàtica que vostè ara ha descrit i aquesta acció no és només de Berga. A Berga hi ha una problemàtica i en altres pobles i ciutats també.
Nosaltres parlem, quan parlem de Berga, també parlem de la societat en general i parlem de... aquesta crisi és mundial, no?
Sí.
I tenim por després d'aquesta pandèmia de com quedarà, no? D'aquests col·lectius més vulnerables que ja estaven tocats, si ha de posar fil a l'agulla ja i cada dia fer una mica de pedagogia i picar pedra perquè hem de canviar i hem d'aconseguir treballs dignes que dignifiquin a la persona.
Doncs que sigui així, exitosa la feina, no pas per cap exaltació estructural de Càritas, sinó sobretot perquè arribi aquest treball a moltes persones necessitades. Un plaer aquesta estona compartida avui amb el nostre testimoni de la setmana, Maria Carme Obradors, tècnica d'ocupació, responsable del programa Incorpora de la Caixa Càritas Parroquial Berga. Bona nit, bona feina i fins una altra.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, gràcies.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tarragona i al web caritascatalunya.cat.
Hem entrat ja en la 6a setmana de Pasqua, que és la de la solemnitat de l'Ascensió del Senyor. Segurament molts de vosaltres recordareu que abans se celebrava a Catalunya el dijous, perquè implica que són tot just 40 dies després del diumenge de Resurrecció. I encara alguns llocs, com a festa local, per exemple a Granollers, gran festa aquest dijous, la de l'Ascensió es manté en el dia propi, però l'Església s'ha hagut d'adaptar a les qüestions dels calendaris laborals i ja fa anys que la té traslladada a nivell global a diumenge. Serà aquest diumenge el dia de l'Ascensió, també Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, un dia important per a tots, per al nostre mitjà, per a Ràdio Estel, com també per al Setmanari Catalunya Cristiana i, lògicament, igualment per a la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya. Felicitats, doncs, a tots i volem acabar felicitant a Samuel Gutiérrez, que rebrà aquest diumenge l'ordenació presbiteral a la catedral de Sant Feliu de Llobregat. Sempre és un goig, una notícia, anunciar ordenacions de preveres perquè són els qui gestionen les Càritas a les parròquies, i no només en aquests àmbits, sinó també, de vegades, a nivell arxiprestal i diocesà. Samuel Gutiérrez és periodista i va ser company nostre molts anys aquí, sobretot al Setmanari Catalunya Cristiana, però també a Ràdio Estel. Serà la cerimònia a les 6 de la tarda, diumenge vinent, a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, missa presidida pel bisbe Agustí Cortés. Per motius sanitaris només es pot accedir per invitació físicament a aquesta celebració i es pot seguir diumenge a les 6 de la tarda, insistim, pel canal de YouTube del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, per si us hi voleu unir. Moltes felicitats, company, amic i germà Samuel Gutiérrez. Acabem. Gràcies per la vostra companyia, amics oients. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.